El matí de Ràdio Sabadell.
Vinga, que arrenquem una nova edició del Veni, Vidi, Vici, d'aquest imperi de la cultura que no s'atura mai. Nosaltres el que fem és saludar a les protagonistes, a les ànimes d'aquesta secció. Montse Barderi, bon dia.
Ja s'ha acabat, no?, lo del Veni, Vici,
és que ja no sé si ho dir-ho, si
perquè ja... I trinqui, no? Ja, clar, ara sí, les ànimes... Benvinguda, gràcies, estic molt contenta d'estar aquí.
També saludem al pintor Ramiro Fernández, bon dia.
Hola.
I benvingut. Com
Hola.
Estàs, creador?
Molt bé, amigues.
Amigues, també, doncs amiga nostra, sí, la Jordina Puntí, bon dia.
Bon dia, com esteu?
Molt bé, moltes ganes avui d'obrir aquest imperi, que hi haurà unes reflexions molt interessants, i també tenim a la nostra cantant i poeta, la Ivet Nadal, que no falla mai, eh? Va venir un dia per provar la secció, no sabíem si podria venir cada dia doncs, a l'estudi. La veritat és que et volem doncs, donar les gràcies també per aquesta fidelitat.
No, és un plaer. I bon divendres.
I bon divendres, que avui parlem la creació o la vida. O sigui, quin tema, eh? Quin dilema pels creadors. El que fem primer de tot, abans de començar a obrir doncs, el debat i la reflexió, és doncs, a conversar amb la Glòria Gas, la directora de Columna Edicions, que tenim moltes ganes i sé que també doncs, el temps premia i té pressa, i la volem saludar ja. Bon dia, Glòria.
Hola, bon dia, què tal, com esteu? Hola a tots.
Hola.
Hola.
Que no us veig, però us sento.
Però t'estimem.
Aquesta és la màgia de la ràdio, tan lluny i tan a prop, no?
Ah, exacte.
Escolta, Glòria, primer et volia demanar també, encara no hem començat a reflexionar sobre aquest tema, no? Sobre aquest dilema, sobre si la literatura o la vida, la pintura o la vida, la música o la vida, és a dir, doncs això, no? A vegades doncs, els creadors es capfiquen en aquest procés creatiu i moltes vegades fins i tot s'obliden, no?, del que és la vida. En el teu cas, què en penses sobre aquest tema?
Bé, jo crec que és un títol que podria donar una tesi doctoral de 10 anys i un cop acabada encara hauries de dir, encara hauria de continuar perquè ho és tot, aquesta pregunta. Respecte al punt de vista de la creació, clar, és que la literatura per mi és vida ja, no? Aleshores, la Montse, que és escriptora, i la Ivet també, per exemple, saben perfectament que quan et poses a crear, i el Ramiro també ho sabrà com a pintor, que el món s'esvaeix. És a dir, no el temps passa a ser d'una altra manera i potser estàs tres hores escrivint, mires el rellotge i per tu has estat 5 minuts, no?
I tant.
I per tant has estat completament a dins d'aquella peça escrivint, que potser has escrit 2 línies.
Però has estat immers, no?, en aquell procés creatiu i t'oblides fins i tot això, del món, no?
Sí, que perquè t'envolta. Tu estàs creant un món. Tu estàs creant un món que surt de dins teu i això és molt bèstia. Aleshores, fixa't que necessites estar sol, no vols que ningú et molesti. Normalment, si mires els estudis tant dels pintors com dels escriptors, estan sols en espais aïllats. I si algú s'acosta a fer-te alguna pregunta et molesta, no? És algo molt especial, i jo als escriptors també els dic, escolta, ja t'estan parlant els personatges, ja somies amb ells, i quan em diuen que sí, dic, no, això ja va bé, no? Ja anem bé, perquè és una immersió absoluta i per tant crec que és difícil distingir una cosa de l'altra, a banda del que provoca després aquella literatura en la vida del lector, no? Hi ha una anècdota molt bona, sí, de l'escriptora Laura Adler, que se li va morir un fill, i bueno, imagina't el que suposa per una persona que se't mori un fill. I va trobar en la casa d'estiu, sí, on van anar a passar aquell temps, va trobar una novel·la de la Duràs i es va quedar allà enganxada a les seves pàgines, i ella diu, aquest text, diu, la lectura d'aquella novel·la va suspendre el temps i em va portar a un altre lloc. Sé que el llibre en canvia el meu temps pel seu, el caos de la meva vida per l'ordre del relat, em va ajudar a recuperar l'alè i a albirar un futur. Això és espectacular.
Això és preciós, eh? I demostra el poder, doncs, que té transformador, no? Doncs la creació, l'art en general. De fet, jo crec que els nostres oients i tothom es pot fer una idea, no?, en els pitjors moments de la pandèmia, com ens va ajudar també, doncs, això, la cultura, vosaltres, els escriptors, músics, pintors, no?, doncs, a evadir-nos de la cruesa de la realitat. Montse, que tens a la Glòria, que amb tantes ganes, bueno, sempre, Glòria, que tenim de tenir-la aquí a l'Imperi.
Que vindràs, que podràs dir més coses més divendres.
Sí, oi, jo... Sí,
t'està fent un atracament,
estar,
aquí en directe.
El meu dia a dia és terrible, però, clar, si al matí sempre tinc coses a fer, però sempre que pugui, jo encantada, si m'encanta la ràdio.
Vale. I què més diries d'això de quan et diuen, escolta, ara no podré escriure un temps, em dedico a viure, o què opines tu d'aquests autors, que val més que visquin coses o que val més que es concentrin en l'escriptura o que sobretot no deixin mai de llegir?
Tot alhora. Un escriptor ha de viure, evidentment, i ha de tenir el seu temps de guaret per viure i perquè el viure també et permet crear a posteriori. Jo recordo el Gerard Quintana, que explicava que ell havia va esperar a tenir 50 anys per poder escriure la seva primera novel·la, perquè abans havia de viure, no? I això és absolutament, absolutament necessari, imprescindible. Llegir també. No pots ser un molt bon escriptor si no llegeixes. I vosaltres ho sabeu, els que escriviu, que quan esteu llegint es comencen a obrir comportes en la vostra ment que directament us van a portar a la novel·la que esteu escrivint. És a dir, tot està interconnectat, no? I és imprescindible. No es pot escriure bé si no ets un bon lector, crec, eh? A banda del talent, que també has de tenir.
Totalment. Glòria, doncs això, t'emplacem quan vulguis. Ja saps, sempre tens les portes obertes en aquest imperi. Una abraçada.
Gràcies.
Un plaer a vosaltres i que tinguem molt bon cap de setmana.
I gràcies per venir, lo de les cartes de la Felícia i de la Marçal.
Va ser fantàstic, va ser un gran acte, preciós.
I has vist la setmana del llibre SBD que tenim?
Sí, sí, molt bé.
Ah, vale, doncs també t'esperem, eh?
Vinga, vindré.
Molt bé, un petó molt fort.
Avui, una abraçada a tots.
Una abraçada. Avui en parlarem també de... Perquè, bueno, parlem-ne ara, no? També explica'ns, Jordina, doncs realment és impressionant, no? Impressionant, doncs, això, no? En breu, com heu organitzat, doncs, aquesta setmana, no? Quin és l'objectiu?
Tu coneixes aquella dita de la... també de l'Almodóvar, que ell, quan la rata diu que estoy muy loco, hòsties. Pues diu, com ho heu fet? Diu, perquè estan molt locos, hòsties. No?
Esteu molt boges, eh?
Sí, sí, sí.
Però
sí,
necessita, sí, també d'aquestes activitats, no?
I tant. Mm-hmm. Sí, sí. Nosaltres el que, amb la Montse, allò, sí, mirant una mica la vida cultural de Sabadell, veiem que trobàvem a faltar això, una plataforma, perquè els escriptors, que n'hi ha molts, moltíssims, i cada vegada més, es poguessin expressar, poguessin presentar els seus llibres, i a més, poguessin posar-los en contacte amb altres escriptors de fora. Mm-hmm. I llavors d'aquí va venir una mica aquesta setmana, que té una mica de tot, té presentació dels autors locals, dels consolidats, dels nous, i els posem en contacte, mm-hmm, també convidem persones de fora a través de temàtiques i que aporten visions molt interessants, i a més entremig tenim aquests personatges que esteu a la frontera entre l'escriptura i els periodistes, no?
Clar, la Raquel és una convidada de luxe de la taula de periodistes.
I entre mig amb aquesta trobada de periodistes,
trobada de periodistes que ens encanta, mm-hmm, perquè és que Sabadell té un planter de periodistes supersònics, tant els locals com els que han sortit a fora i han triomfat.
Mm-hmm. Home, compartirem, doncs, a taula amb el Plàcid García Planas, la Laura Rossell, el Ricard Ostrell i, evidentment, també els...
El Ricard Ostrell, sí, la Laura ens ha dit aquest ahir a última hora, que sovint he intentat combinar, tindrem el Plàcid García Planas i el Ricard Ostrell, que també són dos.
Home, i tant.
El Roger Escapa, no? També, crec.
El Roger escapa, no, perquè fa programa el cap de setmana i no podia, però tots vindran a les següents edicions. Vull dir que
exacte,
també està bé
si és que
no vinguin, tots,
que no
de
vinguin
cop,
tots de cop. I a més també tindrem a la Júlia Ramon de l'IS Sabadell, també tindrem el Joan Muñoz de Televisió de Sabadell i el Guillem Plans del Diari. O sigui,
i la
també,
Raquel García, que és la que ens interessa.
O sigui que sí, però serà una de les activitats, però és que hi ha moltíssimes.
Però és un programa
xulíssim. És un programa que jo emplaço els oients que googlegin, que busquin, perquè és que hi haurà molt de talent de proximitat.
La Big Mama farà un espectacle especial sobre la Pilar Cabot.
La Laura Andrés ens fa la Cluenda, tenim l'Empar Moliner, però a més tenim tots els autors locals, els que de moment hem pogut contactar, i el que volem és que aquesta setmana, cada any, es torni a repetir i cada any ja sigui una plataforma que quan algú té un llibre que ha escrit, doncs que ens truqui i ens digui, escolta'm, compta amb mi amb aquesta setmana. I a més, no és Sant Jordi, que els autors aneu tots atabalats, que no podeu més, per tant és un moment més tranquil, i és abans de Nadal, que també és una manera de dir, veure, per Nadal potser que també, en lloc de regalar només una cosa de cuina i un jerseiet, també regali
cultura.
Un llibre.
Exacte,
cultura.
També ens agrada.
Llavors és un bon moment per donar idees per regalar per Nadal.
Sí, molt bé, molt bé.
Doncs molt bé. Seguim ara doncs, amb el tema avui, doncs, que volem doncs, descobrir més veus. Escoltem a precisament la Big Mama Montse, que també ens fa, com sempre, les seves reflexions, la cantant de blues.
Bon dia. Hi ha artistes que consagren totalment la seva vida a la seva obra, tot i que també la vida ha de nodrir l'obra, ha d'haver-hi experiència, ha d'haver-hi sensibilitat i la manera d'expressar-ho a través de l'obra. Però per fer-la, per exemple, no, hi ha disciplines com el cas de la música que requereix repetició, 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 i hi ha un moment en què s'assoleix doncs, la virtuosisme, l'agilitat per poder interpretar tal com un desitja aquella obra o per poder crear d'una certa manera. Però crec, per exemple, em remeto a una pel·lícula del Festival Inèdit que he anat a veure fa poc, que celebra els 50 anys de King Crimson, i el guitarrista Robert Fripp diu a l'entrevistador, diu, no m'entrevistis avui que no tinc ganes de respondre perquè necessito assajar, que demà si no, no interpretaré com jo vull aquest tema i aquest altre. Diu, si no ho entens, demana-li una atleta que t'expliqui a veure si podrà rendir i aconseguir la marca que vol sense haver entrenat cada dia les hores que fa. Bé, aquest és un cas extrem, però sí, jo conec molts músics que passen moltes hores assajant, dediquen molta part de la seva vida, i fins i tot aquests que són genis, que ja parlen també una altra pel·lícula d'aquest de l'Inèdit que parla sobre New Orleans, sortia l'Elis Marsalis, el pare de la família Marsalis, i el Jason Marsalis, un dels seus fills, que parlaven com si fos un altre llenguatge. O sigui, ells s'entenien perfectament, però des de fora aquest llenguatge musical amb el qual ells es comunicaven era completament un codi que estava a l'abast doncs, dels que treballaven i vivien entenent aquell codi, no? Bé, jo crec que buscar un equilibri entre tot depèn de cadascú. Hi ha persones que necessiten decantar-se, dedicar tota la seva vida a una obra, d'altres que han de fer mig i mig, diguem. Aquí també m'agradaria esmentar aquest llibre de Honoré de Balzac, La recherche de l'absolut, que és un dels meus preferits, on el personatge és un alquimista que busca el secret de l'absolut, i per fer-ho s'arruïna fatalment, no una vegada, sinó... No, bueno, no dic, no faig d'espoiler, però sacrifica moltes coses, d'entre les quals la família, que l'estimen i que estan amb ell, i això moltes vegades es dona doncs, també amb artistes que tenen aquesta obsessió per la seva obra, i qui està al costat doncs, també ha de entendre-ho. Bé, aquesta ha estat la meva opinió. Gràcies per escoltar-me. Bon dia.
Gràcies a tu, perquè la veritat és que la Big Mama sempre ens ofereix, a més, un munt de referències per anar a buscar més enllà, més informació, a tots aquests documentals, a l'Inèdit. Digue'ns, Ramiro, perquè volies assenyalar alguna cosa. Tu també sempre portes les
coses. Bueno, sí, jo tinc por de quedar-me en blanc. Però el que diu la Big Mama d'això
dels músics que necessiten fer hores i tot això. És clar, jo com a pintor, que la pintura és un tipus d'art que està molt relacionat amb l'artesania i tot es fa a mà, demana molt de temps i moltes hores de solitud a l'estudi. I és clar, això implica unes renúncies.
Clar, és que
vulguis que no. I és clar, en el món de l'art crec que s'ha d'acceptar que hi ha unes renúncies. Diu, deia d'aquest cas d'una persona que havia renunciat a la família i tot això. Mm-hmm. Es pot donar perquè l'entrega que has de posar-hi en l'obra és bastant gran.
Esclar. Això a vegades et fa renunciar, no?, a sí, parts de la teva vida personal, no? Per aquest compromís amb la creació.
Sí, jo crec que renuncies a un tipus de vida, però que no renuncies a la plenitud vital, que és molt diferent, perquè, és clar, jo entenc una cosa, que la manera com la pràctica artística condiciona també la manera de viure, perquè vosaltres, tu que ets poeta, Ivet, i tu que ets escriptora també, quan estàs en plen moment creatiu, us haureu donat compte que, o sigui, la intensitat vital és molt més forta. O sigui, perceps les coses d'una manera molt més intensa i, per exemple, coses tan tontes com el llevar-te cada dia, el que surti el sol, el que arribi la nit, són petites coses que semblen tonteries i agafen una dimensió impressionant. Vol dir que, esclar, en el moment que estàs creatiu, la percepció és molt més gran. I, en canvi, per exemple, quan no estàs creatiu, a la vegada, doncs vius d'una manera com més buida. Bueno, a mi em passa, vull dir, que vius d'una manera més buida, que mires les coses sense veure-les, t'arrossegues una mica per l'existència d'una manera diferent, no? Vull dir que jo volia donar molta importància també a la manera com la pràctica artística condiciona a la manera de viure. Però no les coses que fa, sinó la manera profunda com les perceps, volia dir.
Què en penses, Ivet, tu, d'aquest tema?
Jo sempre he pensat que si no tens vida, no tens obra. I, per tant, si no sents, no tens obra. Almenys en el meu cas. O si no mires, si no comparteixes... Per mi és molt difícil crear, llavors. Per tant, necessito viure per poder crear. No puc fer, diguéssim, una cosa per encàrrec. Com que és molt la meva vida, necessito sentir, mirar, conversar amb gent. I l'única pega que hi ha amb això és que la vida és finita. En canvi, l'art és infinit. L'art durarà sempre, en principi.
Que bonic. I quines visions més diferents en el teu cas, Montse?
Bé, a mi sempre m'ha perseguit un vers d'Espriu que diu... Els llibres m'obrien a una inútil saviesa sense amor i jo somreia príncep cruel a la festa de la nit. Després, què passa? Els llibres em donen una inútil saviesa sense amor. De mi la vida el que més m'ha interessat sempre és l'amor. L'amor per mi és tot, una visió global de l'amor. Fer la setmana amb la Jordina per mi és un acte d'amor i fer lo dels Benet també. Entenc la vida com una manera d'estimar. Després, què passa? Que a mi aquesta paradoxa m'ha portat al següent, que gràcies als llibres he pogut sortir a la vida a estimar, i sobretot gràcies a Aristòtil i l'ètica Nicoma, que per mi m'ha marcat molt, però també per culpa dels llibres les relacions no han estat de vegades fàcils perquè els ideals o les qüestions que jo esperava no han estat en sintonia. Després, la inútil saviesa sense amor em prepara per l'amor i la lectura em desprepara per la vida. Ves què passa? He de tornar als llibres, que és el lloc on em sento segura, tranquil·la, per aquell famós vers també a vegades l'infern són els altres. Per tant, per mi la vida, a vegades, la vida ataca, la vida agredeix, la vida em fa mal. Molt més que l'art o la creació, que és on jo domino la vida. Per els artistes tots som uns covards en un moment donat de la vida, perquè en l'art i en la creació fem un món amb els paràmetres. La gent és justa, la gent fa les coses, la gent passa com... O sigui, els quadres són poètics, les cançons són boniques i la vida no, la vida fereix. Per tant, sempre estic entre entrar i sortir del cau o de la meva torre d'Ivory.
Que bonic, sí, és com el teu refugi, la vida.
És veritat,
la creació.
Això que diu la Montse, que en el fons en l'art fem el món a la nostra mida. Allà fem el món a la nostra mida. El que passa és que això també a vegades ens ajuda a veure la part de la nostra mida que té la vida. O sigui, aplicar aquesta mida a la vida.
Clar. Mira, jo avui us porto unes paraules de Marguerite Yourcenar.
Ah, aquesta la meva preferida.
Perquè les tenia a punt. I...
De quin llibre?
Una entrevista que li van fer...
Apòstrofes, al Pivot.
I diu, deia, l'escriptor ha de viure. Si un escriptor es tanca per escriure un llibre, serà un mal llibre. I citava ella mateixa Ibsen i deia, si un escriptor ja no viu, es converteix en un mal escriptor, perquè només escriu llibres. Està allunyat del moviment vital. I és sobre aquesta mateixa línia del moviment vital que convé romandre. La vida present i la vida passada, però no com creu el públic. No és necessàriament la vida de l'escriptor que es plasma a les obres.
Molt bé.
Per tant, ella sí que deia això, i també afegia en un moment, diu, des del sofriment es pot parlar de les coses. Per exemple, no es pot parlar dels rics si no s'ha sigut en algun moment... com no es pot parlar dels pobres si no s'ha patit la pobresa. I diu, i no té res a veure no poder-se comprar unes sabates o no poder entrar a un bon restaurant amb la pobresa. La pobresa és un estat quasi místic, molt complicat, que necessita ser travessat per ser conegut. La malaltia també. La persona que no ha passat per aquest estat, que no ha estat malalt, no en pot parlar exactament.
Molt bé.
Per tant, la idea aquesta a mi m'agrada. Has d'haver viscut les coses, perquè si no estàs fent fantasia sobre les coses i segurament no s'ajusten.
Però primer el que fem és escoltar la Maria Àngela Villalonga. Ella és exconsellera de Cultura i actual presidenta de la Fundació Prudenci Bertrana.
Bon dia, Montse Verderi. El primer que s'ha de fer amb la vida és viure-la i després, si de cas, escriure-la amb coneixement de causa. Aquesta frase la va deixar escrita Aurora Bertrana a les seves memòries, aquell volum enorme en el qual explica tota la seva vida fins a la seva tornada a Catalunya. Una cosa semblant va dir Mercè Rodoreda en una entrevista que li van fer. Va explicar aquesta anècdota, que havia portat una de les seves obres quan era joveneta a un editor i l'editor, quan la va veure i la va llegir, li va contestar: senyoreta, primer visqui i després escrigui. Vida i literatura. Hi ha persones que escriuen sobre la seva pròpia vida o que escriuen sobre la vida dels altres, la ficcionen. Hi ha un escriptor llatí, que és Plini el Jove, que a propòsit del seu oncle Plini el Vell, que també era escriptor, és el que va morir a l'erupció del Vesuvi, i havia escrit una història natural, sobre el seu oncle Plini el Jove va dir: hi ha persones que escriuen coses dignes de ser llegides. Hi ha persones que fan coses dignes de ser escrites. Benaventurats aquells que fan totes dues coses, és a dir, escriuen coses dignes de ser llegides i fan coses dignes de ser escrites. En el grup d'aquests hi posava el seu oncle Plini el Vell. No sé si té respost a la pregunta que em feia sobre la vida, sobre la literatura. Una abraçada.
Una abraçada de tornada de part de totes. T'has respost o no, Montse?
Jo crec que sí, el que passa que a vegades, com que li demanes, pensa que ella és la consellera que em va anomenar comissària de l'any PAMIES, i per mi sempre és la meva consellera. Després tenim aquest punt que, perdoneu, a vegades el personalisme quan demanem un àudio, que no el vull
igual,
jo, no el vull jo, però
a mi m'és igual, per això el deixem, si no també el podríem tallar, però
també
em sembla que és interessant.
Pues
ta resposta tu és bonic, també, no? Clar, hem parlat molt de pintura, també, de literatura, però tot aquest tema en el món de la música, que també la Ivette ens ho apuntava, com es viu? Li demanem ara també al Benet Casablanques, compositor i musicòleg. Bon dia, Benet.
Bon dia, Raquel, Montse, Ramiro, tots els amics. A veure, es viu, diguem-ne, d'una manera, diguem-ne, que ja ha estat comentada, diguem-ne, amb el que he pogut escoltar abans, no? Ja hem pogut escoltar, diguem-ne, ja exposicions molt, molt sàvies, no?, respecte a la problemàtica insoluble que representa, diguem, l'exercici de la nostra vocació en aquest sentit, no? Jo crec que el problema ve sobretot de que un mai acaba escrivint l'obra que t'havia proposat escriure. Per tant, sempre hi queda aquest punt d'insatisfacció, que jo crec que és el que t'esperona més a seguir, diguem-ne, buscant, a seguir treballant, i en aquest sentit, diguem-ne, l'equilibri que comentàveu, diguem-ne, de la vida en el sentit convencional i alhora en el seu sentit ple. I aquesta recerca constant que demana solitud, en tot solament, moltes hores de treball, etc., doncs són força irreconciliables, no? Podríem plantejar-ho de diverses maneres, no? Però, a veure, per poder, diguem-ne, escriure, per exemple, en el cas de la música, doncs per escriure una òpera, per exemple, jo vaig tardar 2 anys i mig. Llavors, esclar, l'estat, diguem-ne, aquests 2 anys i mig, és com si visquessis i no visquessis alhora. És a dir, la realitat és que per poder tenir l'òpera, diguem-ne, necessitaves fer moltes hores i moltes hores de feina, però a més és com si portessis una mica l'òpera sempre sobre teu, diguem-ne, o sigui, quan anaves i feies una altra activitat, tu anaves pensant en aquella música, perquè es tractava de donar continuïtat, finalment, doncs si són 2 hores, s'havien de poder escoltar i veure com un fil, diguem-ne, seguit, sense entrebancs, encara que la gestació s'hagués allargassat durant tot aquest temps, que això ja era un problema molt, molt important en el cas de la música, no? Perquè és molt difícil també, i és un esforç suplementari que s'ha de fer, mantenir viva l'emoció de la teva primera idea, la teva inspiració, digueu-li com vulgueu, mentre fas la manufactura, que s'allargassa, doncs, molts i molts mesos, no? A veure, jo crec que s'ha esmentat ja la relació difícil amb la família, evidentment, el Ramir em sembla que en parlava, això es pot, diguem-ne, jo crec que és un tema també molt, ja molt, diguem-ne, és un clàssic, diguem-ne, no? Jo recordava, i tinc aquí, perquè jo tinc que dir que m'ajuden molt sempre, tots els llibres que envolten, diguem-ne, el meu estudi, la meva casa, tot arreu hi ha llibres, no? Hi ha un text molt divertit de Chesterton que hi parla que hi ha 3 tipus de persones, i parla de que hi ha, diguem-ne, evidentment hi ha un punt d'ironia molt gran, no? Diu, per una banda hi ha el poble, diu, la gent que fan la feina realment, que veritablement és útil, són els que fan les cadires, són els que fan el pa, etcètera, no? I els hi han d'estar tots molt agraïts, no? La segona classe de persones, per dir-ho d'alguna manera, són els poetes. Llavors ell diu, sovint són una molèstia per les seves famílies, diu, però en general podem dir que són una benedicció per la humanitat, no? I llavors diu, hi ha una tercera categoria, diu, són els professors o intel·lectuals. A vegades se'ls anomena pensadors. Diu, aquests són una plaga, tant per les famílies com per l'humanitat. Això és una manera, diguem-ne, divertida de plantejar, diguem-ne, en el cas dels poetes, aquest conflicte irresoluble, no? Hi ha un poeta que jo estimo molt, que és Yeats, que va dedicar fins i tot un vers, un poema molt maco, que es diu La tria, l'elecció, en aquesta qüestió. Diu, l'esperit de l'home està obligat a escollir la perfecció de la vida o la de l'obra. I si opta per la segona, ha de rebutjar una llar celestial llançant tempestes en la foscor. A vegades es trobeix també com aïdat en la foscor. A veure, jo això ho vaig posar, aquest vers, com a lema del meu quartet de corda número 3, no? Perquè, veritablement, jo crec que aquesta recerca constant, diguem-ne, d'una perfecció, que és evidentment inabastable, és el que fa que quedis absolutament, totalment, diguem-ne, dominat per una idea que la busques i la intentes realitzar sabent que mai ho aconseguiràs. Clar, aquesta tensió és molt forta i, efectivament, fa difícil, i jo, doncs, sempre m'agrada agrair-ho, perquè els que veritablement ho pateixen, efectivament, són els familiars. Realment, perquè hi som on, i no hi som alhora. És aquesta qüestió tant... Perquè, a més, amb la música hi ha una especificitat també, que ara cada disciplina artística té les seves, no?, lògicament, però jo crec que finalment tots busquem una mica el mateix, no?, però la música, a més, treballes en temps, i la matèria, diguem-ne, no es pot copsar, la matèria, diguem-ne, és temps que sona, però que al mateix temps que aquest temps que sona, aquest temps s'esvaneix, o sigui, és molt, diguem-ne, és efímer per naturalesa, no? Sí. I el músic el que intenta és copsar aquest caràcter efímer i cristal·litzar-ho en una peça que pugui tenir una entitat, diguem-ne, autònoma.
Que quedi gairebé doncs immortalitzat. I ara que parles també, Benet, del temps, que s'esvaeix a nosaltres també a la ràdio, se'ns marca el ritme i hem de tallar ja...
Doncs perquè... jo sintetitzaria, si em permets, només amb un altre petit vers molt curt d'Henry James, que va dir una cosa que jo crec que finalment també ho sintetitza, no? Diu, treballem en la foscor, fem el que podem, donem el que tenim. El nostre dubte és la nostra passió, i la nostra passió és la nostra tasca. La resta és la bogeria de l'art. Jo penso que podria ser, diguem, una manera de cloure, eh?
És preciós per cloure i només a donar-te les gràcies i als nostres oients a recordar doncs, que seràs el protagonista d'aquest cicle literari musical al Saló del Teatre Principal organitzat per l'Ajuntament i Joventuts Musicals. Suposo que content de també visibilitzar, no?, tota aquesta tasca i tot aquest treball.
Content i molt agraït a la Montse, que va tenir la iniciativa, Junts als Musicals, a l'Ajuntament, naturalment, i sobretot per poder compartir amb altres persones i amb altra gent, no?, que vulguin, que tinguin l'amabilitat de poder assistir a les sessions, justament poder compartir quan el que parlàvem és que normalment treballes molt isolat i no és perquè siguis antisocial, ni molt menys, sinó senzillament perquè necessites hores de feina.
Exacte.
I per fer-ho t'has de confinar, diguem-ne, en tots els sentits de la paraula, com molt bé també deia el Ramiro.
Això mateix, necessiteu doncs endinsar-vos al vostre refugi per després compartir tot aquest art amb nosaltres, amb el poble. Moltíssimes gràcies, Benet, una abraçada.
A vosaltres, i a vosaltres a tothom.
Digues, Ramiro, la veritat és que passa molt ràpid, aquest imperi, ens queden 20 minuts.
Sí, sí,
o sigui,
és una llàstima.
I això que... Sí, sí, és que avui heu vingut molt tranquils, eh? Us ho he de dir. Us
sí,
trobo
sí, és
molt
veritat,
relaxats.
Oi? Sí. Hi ha hagut tormenta. Escolta, jo veig que això que deia el Benet, també veient que jo llegeixo molt les vides dels pintors, que m'agraden molt, perquè sempre intentes aprendre alguna cosa, et dones compte que la majoria, hi ha algun cas estrany que no el conec, però han triat vides bastant anodines. O sigui, són unes vides que no tenen massa interès, perquè són un tipus de vida que els dona, diríem, l'estabilitat necessària perquè es puguin dedicar a l'obra sense masses, diríem, masses.
Rambó...
Bueno, el Rambó precisament és el cas contrari.
Pintors, estava dient.
Sí, no,
ja, no, però estava parlant
de
pintors.
De pintors, eh? Jo parlava de pintors, no pintors. Trobes gaires.
Pintors. Caravaggio va tenir una vida loca,
sí,
més va poder,
és
no?
un dels casos, però...
No existeix la norma,
però per exemple,
afortunadament.
Amb el cas, per exemple, del Miró, que era una persona així, semblava un venedor de vetes i fils, bueno... Això em semblava a mi, però hi ha de tot, és veritat.
Hi ha gent
però...
que si no viu i després crea molt ràpidament, per exemple, Marguerite Jursenar va fer Memòries d'Adrià en 15 dies.
Sí, però
no,
jo...
per exemple, no? I va viure molt.
Però jo insisteixo en una altra cosa, que la vivència a vegades no té que ser grans coses. Sí, a vegades la vivència és la percepció diària del dia a dia i que les petites coses agafen una dimensió extraordinària.
També. Suposo que...
Digues. No, amb això vull dir que el fet de renunciar a la vida no vol dir... O sigui, de renunciar a les grans experiències no vol dir renunciar a la vida. Són dues coses diferents. Tu pots portar una vida totalment anodina i això...
Des de fora.
I espiritualment ser riquíssima. Però no riquíssima només per la creació, sinó per la percepció de les coses petites que arriben...
M'ha agradat una cosa que has dit abans al principi, que diferenciaves entre la vida i la vida plena. A vegades la vida plena no és necessàriament una vida de coses extraordinàries, sinó és més interior, no?, la vida plena.
Ni cal anar a la guerra de Grècia com el Lord Byron, ni aquestes coses que va fer, que escolta, ho trobo
ni
molt bé.
Ni cal experimentar amb drogues com molts grans poetes, molt
també,
romàntics, no?
Em fixo amb les vides turmentoses, que n'hi han moltes, sobretot del món de la música, diríem, moderna, per exemple, els cantants de rock o la Winehouse i tota aquesta gent. I em sobta veure com...
És aquest
sector de la creació on s'ha donat més aquestes vides tempestuoses, al Morrison, tota aquesta gent així.
Però perquè potser doncs tenen
una barreja entre
les
drogues.
Sí, sí.
Que bueno, t'he fixat això... no, que la música aquesta ha donat molts casos de vides així.
Però això de la generació dels 27, no?
Exacte.
Sí.
Que grans artistes, doncs, malauradament, han tingut una vida molt... molt, molt fosca i no se'ls ha protegit, crec, perquè eren molt joves i no han gestionat prou bé a tot l'èxit que tenen, no? Jo crec que també és culpa una mica del suport familiar i d'estar-hi a sobre, no? I és devastador perquè són gent que ara, si tinguéssim l'Amy o, no sé...
Home, i tant.
El cantant de Nirvana o artistes Jenny així, doncs...
Joplin, no? Moltes...
Exacte, vull sí. dir, segurament tindríem una obra brutal, no? I és una pena. Uh-huh. Però, clar, els artistes són molt sensibles i, per tant, se'ls ha de cuidar. I més quan tenen uns èxits brutals amb edats molt joves. I se'ls ha de cuidar
i
molt.
I en aquest sector, no?, o en aquest art, el de la música, no?, que també et requereix, doncs, això, anar de gires, amb tot una
molta
campanya
energia.
De màrqueting,
jo crec
molta
que
energia,
també,
no?
I el moment que, sí, que hi entren sí, les drogues, exacte. Per tenir l'energia que necessites sempre, suposo que llavors entres en un cercle viciós que costa sortir-ne i...
Molt, clar.
Sí, però jo no penso que al món de la música hi hagi més drogues que altres mons, amb el sentit artístic o de vida. Vull dir, sí que el fet de ser més de nit s'hi atribueix més, és evident que n'hi ha, però que n'hi ha a tot arreu. I el que passa que és com més vistós i fins i tot es té una visió romàntica dels artistes que explicava ara el Ramiro, dels músics que es moren joves i... com volem dir, ostres, mira, no? S'ha suïcidat o ha tingut
una vida turmentada.
Sí, uh-huh. I es venera això, no? I llavors si tenen algú es recupera o té una vida més saludable, doncs sembla que ja no sigui tan misteriosa la persona. No? I això ho trobo també per la gent que busca una imatge més demacrada i això ho trobo bastant injust.
Uh-huh. Molt injust, exacte. Sí. Què en penses, Montse?
Jo, pobra de mi... Jo i el Ramiro em va dir una frase, diu, jo no he provat ni els massatges per si m'agraden.
Sí, que és veritat.
Som persones que no, sí. que no fumem, com deia mi mare, no fumem, no bevem, no sortim de nit. Sí. Som una mena de monjos, d'escolanets, sí. no?, en aquest sentit. Sí. Vull dir, no, perdona, que digui coses de tu.
No, és veritat.
A mi la vida m'he fet sobretot treballar, això sí que... La vida de laboral sí que penso i sí que lamento que a vegades m'ha tret possibilitats de llegir, d'escriure.
Molesta, la vida laboral molesta. No?
La vida laboral, però des de molt jove, no em refereixo tampoc ara, en el fet de que és una pena no tenir un país doncs, que permeti, per exemple, que escriure en llengua catalana, és impossible viure, o sigui, no hi ha ningú. I és més, els que hi viuen han de fer mil coses, han de fer conferències, xerrades... participació a la ràdio, a la tele, o sigui que també estan, és igual, 7 hores en un ajuntament, jo vaig entrar a l'ajuntament sí. amb 18 anys per fer de 8 a 3 i poder estudiar i escriure, que està totes les tardes a la ràdio, o sigui, és equivalent, han de treballar tots, no es poden dedicar a escriure i a llegir, no? En aquest sentit sí que la vida, allò tan trist de la frase de guanyar-te la vida, que ho trobo horrible, perquè te l'has de guanyar la vida, neixes, ja tens dret a la vida, no? Però t'has de guanyar la vida. Doncs
és que
complicat.
La vida és molt difícil, Montse.
La vida és molt difícil. En aquest
és
sentit
complicat.
Penso que el Ramiro té més sort amb la pintura o la Ivet amb el món de la música.
Sí, però tot i així és molt
econòmicament
complicat.
Econòmicament no, eh?
Bueno, aneu fent.
És molt complicat, és molt complicat.
Però bueno, que és no és només em llevo i creu.
Clar,
és bonic,
no. És que aquesta és la imatge no, que potser doncs, es té no, molt bucòlica, però no evidentment.
Hi ha molts condicionants, és molt complicat. Mm-hmm. Però de tot i així no pots perdre mai de la vista, o sigui, de vista, que per tirar endavant l'obra has d'estar en consonància amb la teva ànima. Jo sempre acabo dient el mateix, soc molt pesat, però és essencial això. Si perds això, ho perds tot. I això és un estat que s'ha de cuidar molt. Per això jo penso a vegades aquestes vides tan així, dic, hòstia, com s'ho fan?
Tan així com?
Tan intempestives, turbulentes, que, per exemple, conec casos de pintors que es passen el dia viatjant, ara estic a la Índia, ara estic aquí, dic, això és molt maco, i és molt, entra molt dintre aquesta idea que tenim de l'artista.
Sí, com, és veritat,
que fa que, per exemple, que aquest artista, diríem... maleït i tot això, que viatja i tot això.
No, però, ella l'ha estret maleït, que viatja. Però, no sé com
bueno, amb lo de les drogues
no,
que dèiem i tot.
No, per exemple, Bukowski, no?, que era alcohòlic sí. i que, clar, aquesta vida...
Però
no,
em sembla que... Em sembla una mica tòpic, a mi, això, perquè la realitat...
És aquesta imatge romàntica, no?, que ens ha quedat, és... no?, sí. d'aquest artista sí, també com... molt tòxic, no?
Sí.
I molt obsessiu.
A més, obvia una cosa que és molt important, que és darrere d'una gran obra hi ha molta feina. I la molta feina s'ha de fer, sí. Diguéssim. No et pots passar el dia anant amunt i avall
no
i
pot,
pensar que l'obra sortirà sola.
És impossible. És un estat que l'has de cuidar moltíssim. L'has de portar amb cutafluix. I l'altre dia vaig... us ho vaig comentar a Montse, Ivet, que vaig llegir un poema que em va agradar molt, que ara ja no me'n recordo qui era d'una senyora russa, que parlava de l'ànima com si fos un gatet. I era preciós, perquè deia el gatet ve quan ell vol i aprofita quan ve, però quan el cridis no et pensis que vindrà. A lo millor t'estarà un any sense venir.
Bueno, això...
I llavors has de cuidar molt la relació amb aquest gatet, i aquest gatet té les seves manies i les seves coses, i els que ens dediquem a això hem de vigilar una mica, crec. Almenys a mi. Jo parlo sempre des del meu punt de vista.
A mi els gatets els crido i venen cavalcant.
Perquè els teus gatets són com gossets.
No és que vinguin normals, venen, però pam, 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 pam. Si la meva ànima és un gatet, és un...
Ostres, quina sort que tens, Montse.
Però els gatets van i venen, Montse, no són com els gossos que s'asseuen.
Són molt especials,
com se diu, la nona ve corrents, pobreta meva.
Sí, però després, al cap de 2 minuts, em diu, estic cansada de tu i se'n va.
No és veritat.
Els gats se'n van i se'n venen, fan el que volen.
Sí, fan una mica el que volen.
Afortunadament, per això,
la que no té
gats
ni gos és la Ivet.
La Ivet no.
De moment no.
Però té un fill. I el quan el grides bé?
No, ara ja no.
És com un gatet, també. No?
Tu creus això, Ivet, a l'ànima és un estat, que diu el Ramiro, que costa estar aquest estat?
Sí, jo ara estava pensant, ja feia estona, que quan fem art, entre cometes, o... que ho estem materialitzant una emoció o un sentiment o un paisatge o una fantasia o un somni, sempre es queda curt. Es queda curt comparat amb la vida. I això angoixa, almenys a mi, parlo per mi, perquè potser tens molta tècnica i pots aconseguir fer dibuixar o pintar o cantar o escriure aquella fantasia o tot això, però es queda curt. És a dir, que per mi... les emocions, mai hi ha la paraula concreta, no crec que es pugui dir tot. I això és angoixant i al mateix temps és el dubte de seguir explorant, seguir, tornem-hi. Potser sempre, en el fons, estem intentant fer la mateixa cançó, el mateix poema, el mateix quadre. I una vegada vaig escriure, no fa gaire, un poema, no m'agrada gens autocitar-me, però crec que ve això de que dieu dels sentiments, de l'ànima, no? I és molt breu, diu, cap poema, cap cançó no arriba a traduir els meus sentiments. Són ells la meva llengua? I és aquesta recerca.
Jo entenc, sí, entenc que les emocions són molt intenses i que segurament la paraula o l'expressió que tu li dones a través de la música et pot semblar una cotilla, però també és cert que després es torna a ampliar, perquè jo que sóc fan de les teves cançons, a mi em produeixen unes emocions molt grans. És com si, d'acord, potser aquella expressió t'ha semblat que de cop i voltes et feia petita, però després quan la reprodueixes jo crec que es torna a fer gran. I tu...
és molt bonic, sí.
Transmets aquesta emoció.
Perquè suposo que després vas trobant altres sentits, sí. No es queda curta.
I això és gràcies a tu, perquè tu l'amplifiques amb la teva vida, amb les teves emocions, amb totes les teves experiències. És a dir, l'agraïment és cap a tu.
El perceptor.
Li estàs donant més vida.
És bonic, això.
Sí, bé, això és una mica el que deia el Benet ara, que és aquest punt d'insatisfacció que ens deixa sempre l'obra, que no arribes mai, no arribes mai. I això és el que fa que segueixis sempre...
Però això és un altre tema, eh? Podrem fer un altre dia. Un altre tema,
la insatisfacció de l'obra.
La inestabilitat de l'art.
Sí.
També un tema sucós. Tenim el regidor, el Carles de la Rosa, que també, com sempre, alimenta la cultura, la curiositat dels nostres habitants d'aquest imperi. Bon dia, regidor.
Hola, bon dia. Ja l'està liant la Montse Verderi amb la proposta que acaba de fer, Serà un programa potent.
Ja ens posa deures aquí de nivell. No, serà molt interessant. I pel que fa al tema d'avui, regidor, també ens agradaria que compartís la seva reflexió.
És que, clar, quan arribo jo sempre ja s'han dit pràcticament totes les coses. És veritat que...
Doncs va bé per recapitular.
Jo que soc de... ara he decidit doncs, tenir família i tinc fills i d'això, crec que és veritat que m'he fet aquesta soledat i llavors aquí jo el que renuncio, quan vull fer, quan vull posar en mode creatiu, diguéssim, és a dormir. Perquè busques els espais de matinada, que són aquests espais de silenci a la casa on tothom està tranquil i està tot dormint, llavors aquelles hores són les que això ja sí que tinc una renúncia, però ho he de fer a les hores de son. perquè és veritat que el silenci és un material bàsic per, per poder treballar, per, d'aquí parteixes, no? El silenci comença... A mi se m'activa el mode de Miurg en el silenci. I a més, clar, tu tens aquesta veu interior que et va dient, escolta, tens un projecte aquí, hi ha una idea, hi ha una cosa, no la vols escoltar, vas procrastinant, fins que arriba un moment que dius, no, agafem-ho per les banyes, i llavors quan l'escoltes comença a abduir-te i és quan comença a parlar-te, no? I els personatges i tot, i entres en la freqüència d'aquesta idea de difusa que tens a dintre i s'acaba convertint en un univers que l'has de volcar en la disciplina que tu hagis decidit que vols utilitzar, no? I això és molt, per mi és molt important. I després també una cosa que m'ha fet molta gràcia, perquè clar, depèn de quina matèria has d'haver tingut l'experiència vital, perquè jo, per exemple, que em dedico molt a les arts escèniques, no has d'haver matat a ningú o haver mort per poder dirigir o presentar un personatge que ho ha fet, no? I a vegades és una mena d'empatia brutal, com un exercici d'intentar posar-te en la pell de que has de... sí que ve des de la fantasia, no ho has viscut, però creus un gran artifici. I llavors has aconseguit fer la gran mentida, que és que sigui, que tu puguis arribar a creure. Llavors també depèn de quina disciplina, per tant, no tot està basat en l'experiència vital, no? Com t'imagines que és allò. És veritat que si passes la malaltia o passes la pèrdua o passes... Des d'aquí pots... És un material molt potent, però a vegades també ja arribaré des de la mentida, no? des d'una fantasia que va semblar real. I això també em sembla un tema interessant a treballar, no?
Doncs sí, la veritat és que molt interessant per destacar també doncs, aquest fet. I pel que fa doncs, a això, a les activitats que no ens hem de perdre doncs, aquest cap de setmana.
Sincronitzats treu fum. La veritat és que tinc... Ara, si anem a la part de destacats de sincronitzats, tenim tota la programació del Petit posada allà, perquè està desglosada, però clar, el Petit, com a festival de les arts escèniques per la primera infantesa d'entre 0 i 5 anys, que és el nostre festival molt singular de la ciutat i que creiem que és un festival doncs, que s'ha de posar molt en relleu, el tenim aquí situat perquè realment hi ha una oferta molt interessant aquesta setmana, ja va començar la setmana passada, però aquesta setmana és el gruix. Després també tenim ja el destacat de la setmana del llibre, que també serà la setmana vinent, que no tenim la secció, per tant, doncs, està bé dir-ho ja. I llavors, bueno, aquest cap de setmana destacats molt importants, tenim la conferència sobre la gala dels 40 anys dels Amics de l'Òpera, tenim l'homenatge a Ennio Morricone avui amb la Simfònica a la Faràndula.
Ara de seguida en parlarem amb el director, el Rubén Gimeno, a partir de les 12, aquí al matí.
Un luxe brutal tenir aquest concert aquí. Dos entitats privades, però la Bàscula està fent un espot de Clementa Sant que es diu El Somni, que està basat en El Somni d'una nit d'estiu, que és musical, torna a Revolta de Bruixes a l'Acadèmia de les Arts.
Sí.
Tenim l'exposició que es diu Marionetes al Centre Cívic de la Concòrdia, i després també penso que és molt important que al llarg dels Cignes no ens en oblidem, que és un espectacle doncs, també ens ve un ballet que penso que serà molt, molt potent i que fa molt temps que no programem clàssic a la Faràndula, i això em sembla que també està molt bé que la gent ho tingui en compte. I hi ha moltes més activitats, perquè ara, si comences aquí, no acabaríem. Això, com sempre, sincronitzat, sisplau, que està tota la programació a l'abast i molt fàcil de poder comprar les entrades.
Doncs això, que busquin, que mirin l'aplicació, perquè hi ha tot un ventall de propostes per a tots els públics. Moltíssimes gràcies, regidor. Bon dia.
Gràcies a vosaltres. Fins ara, bon dia.
Bon dia. Doncs ha passat molt ràpid, avui també, doncs, aquesta secció, aquest imperi de la cultura, amb aquestes reflexions, i ja tenim deures per la propera setmana. Ramiro, d'aquí 15 dies. Perquè... cloure, doncs avui, la secció. Quina reflexió final fas?
Què t'ha quedat al paper?
Jo penso una cosa que...
Digues.
A veure, com et diria, l'art té un poder que pots viure coses que no les has viscut. O sigui, pel poder de la sublimació.
És a dir, que pots viure moltes vides,
sí,
no?
Sí, per exemple, hi ha,
a través de l'art.
Hi ha el cas del Rousseau, que va pintar els quadres més macos de la selva, que era un pobre duaner, que era un funcionari amb una vida totalment avorrida, i anava al zoològic a dibuixar els animals i va pintar uns quadres de la selva preciosos. Sí. Llavors, a mi m'ha passat moltes vegades que els millors paisatges que he pintat d'Inglaterra eren abans d'anar a Inglaterra. Perquè els assumiava amb un deliri tan gran.
Clar,
i amb
que
una...
te'ls imaginaves.
Que els sublimava. Llavors, per això penso que tot això... Bueno, no sé què penso. Era un apunt que
no, m'ha agradat molt aquesta reflexió. Sí. Ivet.
Jo diria que quan visc em surt una cançó i quan no visc, doncs surt la por i surt l'enyor.
Que bonic. Montse.
Jo quan visc tinc ganes de dormir de lo cansada que estic. I quan treballo...
Com el regidor, no?
I quan treballo, no tinc... És un error perquè no tinc sensació de cansament mai. O sigui, em poso en un estat tan de yonqui que no sóc no necessito ni menjar ni dormir. I
que
podria...
t'obsessiones i perds el nord,
sí,
no?
Sí, en aquest sentit, el... per mi és allò que dèiem, la... els llibres i l'escriptura és un espai segur. I la vida, doncs, és una altra cosa.
Ai, la vida que a vegades fa mal, però també és molt bonica. Digues.
Jo em quedo amb la diferència que hem fet entre viure o la vida plena, realment, perquè és que són dues coses diferents. Una cosa és aquesta vida tan intensa de coses que es fan i l'altra és la riquesa interior, que aquesta sí que és la veritable vida.
Doncs jo em quedo amb vosaltres, amb aquest imperi, i jo cada vegada ja us dic que vull viure més, que m'encanta crear, però que també reivindico cada vegada doncs, també aprofitar els petits plaers d'aquesta vida que ens ha tocat. Moltíssimes gràcies i ens retrobem d'aquí 15 dies i el dissabte amb aquesta taula.
Digues. Doncs el tema... Ja l'hem pensat. El tema de les... De... Hem pensat el dolor com a font de creació.
No era la inabastabilitat de la...
Els anem acumulant, a veure. Ara el primer que teníem era
jo estava fent els deures ja per la setmana que ve.
De... Us sembla bé, no?
Sí, com a motor de creativitat.
El dolor que tu tens fas és molt bonic. És amb el que cosa més falta estar trist, no? Sí. Doncs aquest seria...
Sí, tenim deures. Tenim tota la temporada.
Molt interessant, eh?
I com sempre, temes interessants i amb veus que ens fan doncs anar més enllà. Despertar aquest esperit crític i sobretot estimar l'art i la cultura.
Pels terrats, sota del blau sobre del verd, amb bocins de carbó i tristeses de colors enganxats. Contra el vent, senyor del castell, juga, tira i juga, que si guanyes seràs el rei. Juga, tira i juga, que si guanyes
El matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.